a micro obert. Per trobar el pols a l'actualitat de la ciutat i territori. Per descobrir projectes de futur de la societat, inquietuds de les entitats, associacions i estaments de les nostres terres. Antena Cara obre els seus micròfons per conèixer a fons l'actualitat social i municipal. Per escoltar la veu de la ciutat, a micro obert. A micro obert. Edita i presenta Paco Tafalla.
I des de la sintonia d'Antena Caro tenim una nova edició del programa Microver. Ja sabeu que durant les últimes setmanes hem entrevistat els diferents regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament de Roquetes que són responsables de les àrees del consistori per a fer balanç d'aquesta legislatura, ja que ens trobem a les acaballes de la mateixa perquè el pròxim dia 28 de maig es porten a terme unes noves eleccions municipals. I acabem aquesta sèrie d'entrevistes, naturalment entrevistant a l'alcalde de Roquetes, Ivan García. Ell tenim aquí als nostres estudis. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tal i com hem conversat amb els diferents regidors i regidores de l'equip de govern, aquesta legislatura ha estat una legislatura estranya, diferent, que com ja sap tothom està marcada per la pandèmia de la Covid-19. Vostè ha estat exercint d'alcalde durant un any i pocs mesos, han hagut molts de canvis, moltes novetats, projectes que s'han portat a terme, altres que segurament s'han tingut que aplaçar. Com qualificaria aquesta legislatura? Ha sigut una mica diferent, estranya, complicada?
Estranya, jo diria estranya, perquè ens ha tocat gestionar una cosa per la qual no estàvem ni acostumbrats, no havia passat mai. Han sigut dos anys molt durs, sobretot l'inici del confinament, ficar ordre dins l'Ajuntament per a poder seguir donant segons quins tipus de serveis, ajudant a la ciutadania en tot allò que necessitava. Crec que gràcies a tot el personal de la casa que treballant des de casa, pobres, estaven al dia i vam poder donar molts de serveis a la gent que necessitava, sobretot a la gent gran, des de portar-los menjar, medicament als seus domicilis, ser molt de servei de neteja. Ara potser ja ho hem oblidat, però tots vam ser conscients que és una cosa que esperem que no ens toqui tornar a viure, veure els carrers i places de Roquetes i de tot el món sense gent al carrer. És una cosa molt dura que esperem que no es torni a repetir. Però bueno, una vegada passada la pandèmia ens ha tocat córrer per a poder fer tot allò que teníem previst i a dia d'avui sí que podem dir content que hem complit en tot allò que vam dir que faríem. Potser possiblement s'ha quedat una petita actuació, però la resta de les coses que portàvem al programa les hem complit i bueno, en això estem contents de com al final han pogut acabar la legislatura.
Com diem, vostè és alcalde durant aquest darrer any i pocs mesos. De fet, es va presentar a les darreres eleccions com a regidor, va formar-se l'equip de govern d'Esquerra Republicana i durant els tres primers anys vostè va ser responsable de les àrees de gestió ambiental, esports, turisme, serveis i del canvi climàtic i de comunicació. I a cap de tres anys va vindre aquest canvi. Paco Gas va deixar la seva regidoria bueno, el seu càrrec d'alcalde, vostè va ser escollit nou alcalde. Com ha viscut tot? No sé si dir-ho trasbals, ha estat tot potser molt accelerat, com s'ha viscut?
Bueno, ha sigut una cosa inesperada, sí que quan van començar la regidoria al tindre la meva dedicació només per a l'Ajuntament vaig ser el que vaig agarrar més regidories i regidories en pes, com pot ser la de serveis, que al final és el dia a dia de la ciutat. I després pues, tot el que ha anat passant el procés judicial en Paco per tot el referent a l'1 d'octubre, doncs, bueno, va fer accelerar una decisió d'ell, que és respectable, de deixar el càrrec, i bueno, l'equip va apostar per mi, i el ple també. Al final, m'agrada sempre repetir-ho, que l'alcalde no l'elegís el poble, sinó l'elegís el ple. El poble el que vota és una candidatura. Sí que normalment els del cap de llista, però al final, tal com marca la llei, l'elecció de l'alcalde té la potestat el ple, i així va ser, i bueno, ha passat un any i un mes i escacs, i aquí estem, acabant ja, com tu dius, la legislatura, a poques setmanes d'unes altres eleccions municipals, i bueno, encara ens queda feina per acabar, feina de la que havíem de fer, encara ens queda feina per acabar, i després quan arribarà la campanya, doncs, bueno, ja ens dedicarem a expressar el nostre projecte a la ciutadania i a partir d'aquí que guanyi el millor.
Suposa que dins de la seva vida particular això haurà suposat un canvi important. Passa de ser un ciutadà de peu a ser regidor i després a ser alcalde. Suposa que hi ha molta diferència en aquests passos. Canvia molt de ser no ciutadà a regidor i suposa que de regidor a alcalde, no? Què és el que ha estat més dur?
Bueno, al final som els sers humans, ens anem acoplant a tot el que ens va passant, i és un canvi, com tu dius, de passar de ser un ciutadà a entrar de regidor. Tinc la sort, i sempre m'agrada dir-ho, de que ja treballava a l'administració, i això te fa saber com treballa l'administració. Tothom sap que l'administració és molt complexa, les gestions de dins l'administració són molt complexes, i això en aquest cas jo ja ho tenia una mica per mà, però bueno, entres de com a regidor, et canvia la vida, al final passes a ser una persona pública en la que ja la gent ja et comença a dir coses quan te troba pel carrer, i després quan se fa el pas de l'alcalde això ja s'eleva per mil, se multiplica per mil. Al final ets un treballador públic les 24 hores del dia, ho faig en molt d'orgull, i sí, és un canvi important a la vida, però bueno, al final quan ho parlem amb companys... moltes vegades diem que estem una mica bojos perquè estem en un nivell, ritme de vida no saludable, però al final mos agrada. No mos agrada, almenys en el meu cas, no mos agrada per sortir la foto o per vindre a fer entrevistes, mos agrada per transformar la ciutat que més estimem i per treballar per la nostra gent, que al final és el que quan arribes a casa de nit, molt cansat, però t'omple saber que has estat tot el dia treballant per a millorar la vida de la teva gent.
I si això era un repte, passar de ciutadà a regidor a alcalde, per acabar-ho de complicar, governar en minoria encara ha estat més difícil, no?
Bueno, te toca encara donar un...
Deixar el risc.
Donar un plus més, però bueno, al final, si les propostes que portes al ple són propostes en benefici de tota la ciutadania, com s'ha pogut demostrar, no hi ha hagut pràcticament cap problema per a tirar-les endavant, perquè al final són propostes que millora la vida de totes i tots els ciutadans de Roquetes.
Ha sigut fàcil governar en la posició que ha hagut a Roquetes?
Bueno, no ha sigut difícil, fàcil tampoc. Al final es parla molt en la resta de grups, expressar les nostres propostes i arribar a un acord quan ha calgut per a poder-les tirar endavant.
I com dèiem, ens trobem ja a les acaballes d'aquesta legislatura. El dia 28 de maig comença una nova etapa, tenim aquestes eleccions municipals, i és moment de fer balanç del que s'ha fet o s'ha pogut fer durant aquesta legislatura, durant aquests últims 4 anys. Si li sembla, ara ja com a alcalde fem un repàs del més destacat del que ha portat a terme l'equip de govern d'Esquerra durant aquesta legislatura. Si li sembla, comencem pels diners, que això sempre és base, no? Depèn dels diners que hi ha, es poden fer més o menys coses. Si parlem de l'àrea d'Hisenda, si parlem del calaix dels diners de l'Ajuntament de Roquetes, com el qualifiquem? En quina situació es troba?
Pues està en una situació molt favorable. I sempre m'agrada recordar-ho, venim de quan va entrar Paco, farà ara 16 anys. Paco es va trobar un deute molt important a l'Ajuntament de Roquetes, un deute de més d'11 milions d'euros de deute. Estem parlant que ara avui tenim un pressupost que no arriba al 7. Això és a base de molt de treball i de molt de mirar com se gasten els diners, s'ha anat reduint, i ara podem dir que el deute de l'Ajuntament no arriba ni al 20%, quan va entrar Paco passava del 110%, no arriba al 20%, ens queda un milió, no arriba a 1.300.000 euros de deute, el seguim pagant tal com toca, i això no ha impedit de que, tot i que han passat, bueno, jo sempre dic que estem en una crisi constant, quan no és per una cosa és per una altra, però tot i que han passat crisis molt importants en aquests anys, no s'ha parat d'invertir a la ciutat, no s'ha parat de donar suport a les entitats, quasi bé no s'han pujat impostos a la ciutadania, s'han eliminat les contribucions especials, que és el que la gent, quan s'actua fora de casa d'ells, sigui un camí, sigui un carrer, els tocava pagar, estaven acostumbrats a Roquetes a tindre que pagar unes contribucions especials quan s'actuava fora de casa d'ells. Això ja no s'ha fet més, i com dic, no s'ha parat d'invertir, i això, doncs, bueno, molt contents de poder dir que estem no sanejats al 100%, però que la situació econòmica de Roquetes és molt favorable.
Si comparem l'economia de l'Ajuntament, per exemple, en una economia familiar, d'una família, la família doncs té despeses, té la hipoteca del pis o de la casa, el cotxe, ha de pagar llum, aigua... Què és el que més grava la hisenda de l'Ajuntament? Quines són les despeses que més preocupen?
La més gran és el personal, i el personal és necessari per al dia a dia, per al dia a dia de l'Ajuntament, ja sigui oficines, sigui en este cas vatros en la comunicació, la brigada per a fer tots els serveis del municipi, la policia local, la biblioteca, tot el capítol 1 és el capítol més important, està arrossant el 50% del pressupost. I a Roquetes no som un dels ajuntaments que tenim més personal, hauríem de tindre molt més personal per a poder donar encara un millor servei, això incrementaria encara més el capítol 1. El segon, el capítol 2, que és el de manteniment, que és el que posem a casa, doncs, trencar una finestra l'hem d'arreglar, o hem de pintar, o el manteniment de municipi, ja sigui de carrers, places, camins i edificis. Això ja se'n va, aquí, entre aquestes dues coses ja se'n va un 70% llarg del pressupost, després, bueno, és el pagament dels préstecs, i després al final el que queda és, com a una família, el que queda és per anar de vacances, i en aquest cas al municipi és per a fer inversions al municipi, poder arreglar coses o fer compres, o un exemple que la gent ho entendrà, com ara vosaltres, si se us espatlla un micròfon i s'ha de comprar un micròfon, això és una inversió, i al final... Lo que ens interessa és que el capítol d'inversions sigui el més gran possible, però en el pressupost tan ajustat que tenim cada vegada ens està costant més.
A banda del personal i del funcionament, hi ha alguna d'aquestes factures anuals que sigui molt destacada i que també doncs, perjudiqui la hisenda de l'Ajuntament?
Bueno, ara actualment una ja la portem de fa molts anys, que és la construcció de la piscina. Enguany estem parlant de 450.000 euros. Això cada any fa molt de mal. Són uns diners que si no els haguéssim heretat serien 450.000 euros que s'hagués pogut invertir a la ciutat cada any, en això es podrien fer moltes coses, i ara actualment també tenim la despesa energètica que ens està sangrant, no a l'Ajuntament de Roquetes, sinó a tots els ciutadans de casa, i ens està sangrant a tothom, i esperem que comenci a revertir, perquè al final el que no et permet és fer moltes altres coses, i el que, com ja he dit, necessites diners per a fer inversió, per a fer coses. Si parlem d'esta legislatura, en inversió a Roquetes s'han invertit més de 4 milions d'euros. 4 milions d'euros que han vingut de la bona gestió, de poder, sobretot, gestionar subvencions d'altres administracions, però també subvencionar aquells estalvis que durant l'any se fan des de l'Ajuntament i que després te'l trobes en el famós superàvit. Al final, el superàvit no deixa de ser los estalvis de l'any anterior. Diria que és dels anys històrics amb més inversió a Roquetes, són 4 milions d'euros, són molts diners, s'han fet moltes coses. I molt contents de poder dir-ho que la gestió ha sigut eficient, i això et permet poder destinar aquests diners. Dels 4, més d'un milió d'euros s'ha gastat en camins municipals, tot i que sabem que és un dels puestos que sempre rebem més crítiques, però tenim una xarxa de camins municipals molt gran.
Molts de quilòmetres?
177 quilòmetres de camins municipals, una xarxa molt gran, i per molt que invertisques, mai pots acabar invertint a tot el terme. I, bueno, com dic, crec que és fruit d'una bona gestió, de no estirar més el braç que la màniga, de quan se fa una actuació fer-la basada en la nostra capacitat. Tu pots fer, per exemple, l'exemple ara mateix de la plaça dels Països Catalans, que ja està acabada. Esta plaça se podia haver fet en un milió d'euros, o en 300.000 o en 500.000. Nosaltres l'hem fet... Un projecte molt curós per a reduir els costos, que al final que digui bé, que sigui útil, que sigui bonica, però que mos costi el menys possible. I això és una de les coses que crec que mos caracteritza de fer els projectes adequats a la realitat econòmica de la ciutat.
De tota manera, aquesta factura anual de 400 i pico mil euros de la piscina queda molt per a poder liquidar-ho?
Bueno, ara s'està fent el nou contracte de la gestió, i una vegada s'acaba el contracte, que estem, si no passa res, en 15 dies ja farem, s'ha de fer un ple per aprovar un reglament, perquè bueno, el tema de piscina, quan una cosa ja comença malament, sempre va malament, i ara ja estem a punt de fer el canvi. Ens han trobat que, per exemple, la piscina no tenia aprovat cap reglament d'ús, una cosa tan bàsica com un reglament d'ús, que ara al fer la nova licitació és un dels elements que són necessaris, i que per això s'està acabant de redactar i s'ha de fer un ple per aprovar el reglament, i a partir d'aquí llançar la licitació, i després ficar-nos a treballar a veure si podem acabar de negociar el no queden molts anys, ara no voldria equivocar, però diria que queden 3 o 4 anys, però si podem acabar de negociar-ho i encara reduir una mica més els teus pagaments anuals.
Això pel que fa referència a l'àrea d'Hisenda, més o menys, o hi hauria alguna altra qüestió també relacionada amb els diners?
Bueno, no, l'àrea d'Hisenda, això, com he dit, no pujar, mirar de no pujar impostos, sí que s'han pujat algunes taxes, com la taxa d'escombraries, però són taxes que s'han de pujar, perquè si al final els costos que ha de pagar l'Ajuntament pugen, les taxes estem obligats a ficar-les al dia, i intentar sempre això, que la gent no tingui que pagar més per a viure a Roquetes i per a tindre tots els serveis i fer les intríngulis per a que això sortigui i poder seguir donant tots els serveis i totes les inversions necessàries per a la ciutat.
Hem parlat dels diners i, naturalment, depèn dels diners que s'hi tenen, se poden fer més o menys projectes, més o menys coses. Parlem ara d'aquestes coses que més veu o visualitza la ciutadania, que són les obres públiques. Durant aquesta legislatura també se n'han fet unes quantes, no?
Sí, com he dit, és la legislatura, crec que no em voldria equivocar, però que històricament segurament que s'ha invertit més a la ciutat, i això que estem parlant d'una legislatura on hi ha hagut 2 anys de pandèmia, s'han actuat en tots els àmbits, s'ha actuat a l'Arrabal de Cristo, el Camí del Mig, el Camí d'en Cedó, s'ha actuat al Casal de l'Arrabaleta, una remodelació important, s'ha fet un nou parc infantil al polígon d'en Cedó, s'ha actuat en camins, com he dit, s'han asfaltat camins, s'han fet actuacions en formigonat a diverses zones inundables per a que quan plogui siguin zones que es pugui seguir transitant. S'ha actuat en esports, s'ha millorat i molt la zona esportiva, s'ha anat invertint tot allò que ha calgut al pavelló, s'ha invertit en carrers i places, obertura del carrer Matarranya. Segurament que em deixarem un de coses, perquè ara fa uns dies en els companys estàvem fent un vídeo i quan te toca voltar tot el que has fet durant la legislatura, déu-n'hi-do, s'ha invertit al carrer, se va arreglar el passeig Ramon Bosch, se va arreglar el carrer del Canal, ara s'ha acabat la plaça dels Països Catalans, l'obertura del carrer Matarranya, s'ha reformat l'Hort de Cruells, s'ha fet l'àrea d'autocaravanes i tota la urbanització del carrer Manel Cid, s'ha arreglat el parc es farà la petita inauguració del parc Manel Domènech. Bueno, crec que s'ha actuat en molts carrers, moltes places, molts de llocs, tots els llocs necessaris, s'ha actuat a Pilans en la millora del parc infantil, s'ha actuat per tot i en tot per a, al final, millorar la vida dels roqueteros i les roqueteres.
Obres que ha gestionat directament l'Ajuntament de Roquetes, però també d'altres obres que també ha gestionat i que a través d'administracions superiors s'han portat a terme o s'estan portant a terme, com per exemple aquesta remodelació de la carretera de Roquetes al Regués, no?
Bueno, la feina que tenim és, a part de gestionar els nostres diners, és estirar-nos de l'orella de les altres administracions per a que vinguin a invertir a Roquetes i també al final ajuden a millorar la vida dels nostres ciutadans. Com tu dius, una de les obres importants que està ara en marxa és la construcció de nova carretera al Regués, una carretera que millorarà en seguretat, la construcció d'un carril bici, l'ampliació del pont del Regués, la connectivitat en el parc natural del port, en dos rotondes, una rotonda aquí al sortir de Roquetes, l'altra rotonda en la desviació de l'organització de Pinans i del port. Una obra molt important, està valorada en més de 4 milions d'euros, que bueno, ja fa unes setmanes que estan les màquines treballant, que durarà una bona temporada, diria que són 18 mesos d'actuació, però és una obra molt important per a Roquetes, com també s'està acabant el projecte i enguany començarà l'obra de l'ampliació de l'Institut de Roquetes, una ampliació que fa molts anys que l'Ajuntament ja va fer la cessió dels terrenys per a fer-ho, que ara ja, com dic, està acabant el projecte, fer la licitació i començar l'obra, i d'esta manera també alliberarem l'edifici de la Ibèrica, que fa molts anys que el tenim cedit al departament, i bueno, tindrem uns espais més per a l'ús de les entitats o per a tot allò que necessita l'Ajuntament. I l'altra, i també possiblement la més important, segurament que en les properes setmanes també se farà la presentació, que està l'obra adjudicada i començaran ja els treballs en breu, és l'ampliació del CAP, una obra molt important, una obra de 3 milions d'euros, on se farà un edifici nou annex a l'existent, on se portarà tota la rehabilitació del Baix Ebre. D'esta manera els ciutadans de Roquetes ja no es caldrà desplaçar per a fer rehabilitació, i els ciutadans de la comarca hauran de vindre a Roquetes a tindre este servei. Segons em diu el departament, per Nadal estarà el servei obert, o sigui, és una obra que es farà relativament ràpida i bueno, molt contents de que els departaments de la Generalitat sobretot vinguin a invertir i la Diputació vinguin a invertir en Roquetes, però això no es aconsegueix a base, això es aconsegueix a base de picar pedra i d'estar pendents quan pots estirar alguna cosa per a Roquetes i que beneficia la vida de Roquetes i al final també del territori.
Com diem, són actuacions d'administracions superiors que beneficien al municipi o també administracions superiors que invertiran molt a prop del municipi, com el futur hospital de les Terres de l'Ebre, del Verge de la Cinta. Això també, tot i que no està al municipi de Roquetes, està molt a propet i sí, suposo que això també beneficiarà.
Ens hi veurem afectats molt positivament. Primer, que el tindrem més a prop, i segona, pues que bueno, al final ens separarà un carrer del nou hospital. És una notícia molt bona per al territori, i no cal dir-ho per a Roquetes. Sempre m'agrada dir, un hospital no es fa d'avui per demà, un hospital val molts de diners. S'ha aconseguit la millora que comença ara de l'Hospital Verge de la Cinta, però mentrestant ja s'està treballant en la construcció del nou hospital, que tardarà anys, no hem d'enganyar ningú, tardarà anys, però bueno, s'està ja treballant, ja hi ha unes partides al pressupost de la Generalitat per a començar els estudis per a la construcció, i això és una notícia molt bona, i com a Ajuntament pues, bueno, estarem al costat en tot el que faci falta, espera que algun dia tot això sigui una realitat.
I una altra de les administracions superiors que també s'implica bastant al municipi de Roquetes és la Diputació de Tarragona, com diem, fent aquestes obres, carreteres, rotondes, futures actuacions també de la Diputació?
Sí, bueno, la Diputació és segurament l'administració en què més ajuda no Roquetes, sinó tots els municipis. És l'administració que ens dota d'unes subvencions durant l'any molt grans i també en legislatura per a poder fer obres que milloren la vida de totes i tots. I durant l'any, com dic, rebem moltes subvencions, bueno, les rebem perquè les treballem, moltes subvencions de la Diputació en tots els àmbits, esportiu, cultural, en tots els de gestió, en tots els àmbits. Al final és l'administració segurament en més diners, sempre diem que la Diputació tenen molt de diners, però sí que molt contents de veure com últimament els diners de la Diputació es reparteixen equitativament per a tots els municipis i s'ha notat una millora molt considerable, un increment de les ajudes. Quan tenim aiguats que aquí som ja experts, sempre tenim el recolzament de la Diputació un cop acabades les obres. I després pues, bueno, el que ens toca és estar en contacte amb ells i sigui demanant. Ara mateix, durant l'any, també se farà una millora de la carretera important, no tan important com la carretera del Requès, perquè al final se fa tota nova, però es fa una millora molt important de la carretera entre Roquetes i el Mas de Barberans, que millorarà els accessos de Roquetes i la Raval de Cristo en ampliació de voreres i la construcció d'una rotonda a l'entrada del carrer d'Octubre. Una obra molt important que és l'Ajuntament qui fa l'expropiació, fa la primera fase de l'obra i després la Diputació farà una altra part de l'expropiació i la construcció de la rotonda i, com dic, sobretot millorar el tram entre Roquetes i la Raval de Cristo, com també molts de punts crítics que ens trobem dins el nostre terme, pujant cap al Mas de Barberans, com sigui el Pas de Berenguer, que s'ampliarà el pont, i algunes zones que són, quan plou molt, són inundables i en aquestes actuacions milloraran.
Estem parlant d'aquesta col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i Administracions Superiors, Generalitat, Diputació de Tarragona, o, per exemple, d'altres ajuntaments, com l'Ajuntament Veí, Tortosa. Tenim una mancomunitat, Tortosa-Roquetes. També alguna actuació destacada durant aquesta legislatura?
Durant la legislatura no, al final s'ha anat fent el de sempre, el manteniment de l'enllumenat que compartim, de la rotonda dels Nusos, del tram de la C12, que segurament molta gent no sap, però sempre m'agrada recordar-ho i me sorprèn com la gent no n'és conscient. Per exemple, la rotonda dels Nusos, la meitat és de Roquetes, la meitat és de Tortosa, i crec que la gent no és conscient, i al final la Mancomunitat el que s'ha anat fent és el pagament de la llum i poca cosa més. Però sí que ara també, i gràcies a la Diputació una altra vegada, se rebrà una ajuda molt important per a fer una obra important per als dos municipis, que és la millora del pla del polígon del pla de l'estació. L'asfalt del pla de l'estació, allí hi ha molt de trànsit rodat i de camions pesats, s'està començant a deteriorar de manera molt ràpida, i es farà una actuació de millora del ferm i també del canvi de la il·luminació al pla d'estació, una obra que se'n val quasi 300.000 euros, una obra important que Roquetes, Tortosa segurament tenen més diners que nosaltres, però per a Pilar Roquetes, la nostra part se'ns escapava, i també ha sigut gràcies a la Diputació en les aportacions que també farem als ajuntaments. S'està acabant el projecte i també esperem que durant l'any puguem fer aquesta obra tan necessària, perquè al final és una via d'entrada a Roquetes que utilitza, jo diria que un 70-80% de la gent, i també com he dit, hi ha trànsit pesat constant. Ahir mateix vaig estar una estona baix a l'obra del Pont de Baix, que també abans m'ho he deixat, i també estem acabant l'obra del Pont de Baix, una obra important, a l'Arrabal de Cristo.
Ha costat molt, no, per cert?
Sí, bueno, ha costat molt, hi han hagut negociacions, ha costat molt, ara al final ja està, estem esperant, ja s'ha fet els treballs que s'havien de fer quan el canal estava sec, ara el canal torna a baixar l'aigua i ara estem esperant ja que arriben les vigues, instal·lar-les i acabar, i que sigui una realitat i poder tornar a obrir el camí del mig. Pues, com dia, ahir estàvem en aquesta obra i te'n dones compte del trànsit que hi ha pel pla de l'estació. És un trànsit constant i bueno, en aquesta actuació que farà la Mancomunitat es millorarà en seguretat, s'hi ficaran elements de reducció de velocitat, perquè tots sabem que la gent corre molt, i per evitar accidents, i serà una obra important tant per a Tordosa com per a Roquetes.
Està clar que un municipi tingui bones vies de comunicació és important per al seu dia a dia, per a la seva també dinamització econòmica. Abans estàvem parlant de la reforma d'aquesta carretera que va de Roquetes al Regués, millorar la seguretat, millorar la seva facilitat d'accés. Això ajudarà a que per fi trobessin compradors per a les naus de l'EAR?
Pues mira, tota la gent que està venint, que s'interessa per les naus de l'EAR, un dels punts crítics és l'entrada al carrer 1 d'Octubre, que espera gent per entrar a passar tot el trànsit que vagi a la instal·lació, i és un dels punts crítics que en aquesta obra de la construcció d'una rotonda, la part de l'Ajuntament crec que està valorada sempre als 180.000 euros, que entre l'expropiació i l'obra que s'ha de fer, i després la Diputació farà la seva inversió, que serà molt, molt major. Però és un dels punts crítics que tots els visitants que venen a interessar-se per les naus sempre demanen la millora, i per fi esperem que durant l'any hi hagi canvi d'ajuntament o no. Crec que és una obra que no s'ha de deixar al calaix, no, perquè ara no es quedarà ni adjudicada ni molt menys, però és un dels punts crítics d'accés al municipi que millorarà, i crec que d'aquesta manera tots els accessos, ja tots sabem que fa uns anys va fer la carretera de Tortosa a Roquetes, la de Roquetes a Jesús, però ara tots els altres accessos, tant al Regués com al Mas de Barberans, quedaran millorats, i bueno, al final és un benefici per a tots, i Roquetes estarà ben connectada, i esperem que sigui un impuls més per a algun dia poder donar feina i tindre les naus de l'EAR com tots voldríem.
És a dir, tindre bones comunicacions i tindre aquestes naus de l'EAR és un punt important per a quan parlem de dinamització econòmica. Això pot ser un punt d'esperança?
Bueno, l'esperança diu que mai se perd. L'altra opció, les naus són municipals, l'altra opció seria invertir allí, però, clar, per molt que ho miréssim, invertir allí, hi ha 14.000 metres construïts, invertir allí per a fer segons el que possiblement se'ns escapa en les finances actuals de l'Ajuntament. Al final és treballar per a aconseguir que alguna empresa, petita, gran o molt gran, opte per a instal·lar-se allí. Però, com dius, la dinamització també és un dels punts que crec que podem estar contents. L'altre dia vaig demanar les dades i em vaig quedar sorprès d'aquesta legislatura. A Roquetes hi ha hagut 88 activitats noves, això és una dada molt important, hi ha activitats de tota mena, això és una generació de feina. Tenim un atur a nivells històrics de baixos, i nivells d'abans de la crisi del 2008, a nivells més baixos, i això crec que hem d'estar totes i tots molt contents, i bueno, al final tenim la implantació la setmana que ve, diria que és la setmana que ve, fem la presentació d'una implantació que no voldria desvetllar-ho perquè així em vaig comprometre, però tenim la implantació d'una nova empresa important a Roquetes, una empresa que generarà 32 llocs de treball, una empresa important, potent, i bueno, al final a base de treballar van sortint les oportunitats, i al final el que volem és que la gent tingui treball, pugui viure dignament, i que Roquetes vagi avançant a poc a poc.
Que hi hagi gent emprenedora, empresaris que vulguin decidir ficar el seu negoci a Roquetes, suposo que alguna cosa deu voler dir, no?
Bueno, estem situats a un lloc privilegiat, estem al costat de la capital de les Terres de l'Ebre. Tots sabem que les Terres de l'Ebre estan de moda, tant en l'apartat turístic com en l'apartat empresarial. La gent està apostant, jo crec que estem situats a un lloc privilegiat, en fàcil connectivitat a gran escala, en un port important, en dos ports importants, sigui el de Tarragona o el de la Ràpita, i bueno, al final és, sempre dic, és creurem-nos-ho i així ho estan les grans empreses. El cas de Kronospan n'és una, o Floret, o totes les empreses que estan vinint. Les grans empreses veuen que aquí hi ha futur i el que hem de fer és aprofitar-ho.
I tot això suposa que també es fa amb l'objectiu de que la gent que visqui a Roquetes, tots els roqueteros i roquetegues, tinguin una bona qualitat de vida. Si li sembla, parlem d'aquesta àrea, que és qualitat de vida, política de dones i igualtat. A Roquetes es viu bé?
Bueno, es viu bé i el que hem de treballar, i això treballem, és per a que tothom visqui bé. Malauradament hi ha molta gent que està patint i molt, i la feina nostra, des de l'àrea i des de l'Ajuntament, és donar tots aquells serveis necessaris per a que tothom tingui una qualitat de vida digna i que tothom tingui les mateixes oportunitats, oferint cursos, oferint formacions, oferint ajudes. Aquesta legislatura podem estar contents que s'han creat les ajudes d'emergència social, és una cosa nova que no s'havia fet mai, que al final com diu el nom, és poder, una emergència, ajudar una família a poder tirar endavant i sortir d'aquell clot que per circumstàncies vàries els ha tocat caure i poder que puguin despegar i al final millorar la vida de les persones, que és l'objectiu de tots, per a que tothom tingui un repartiment més equitatiu i tothom tingui una qualitat de vida com Déu mana.
Si parlem d'aquesta política adreçada a les dones, també recordem les regidories d'igualtat. A Roquetes estan portant a terme doncs, aquestes polítiques, com per exemple la creació de punts lila i també un fet destacat, la primera festa Unicorn Pride. Bueno, territori que es va fer a Roquetes.
És una àrea que s'ha treballat molt, s'han fet infinitat d'actuacions per a la família, han intentat ficar la família al centre de les nostres polítiques, ja sigui en activitats, en xerrades, en cursos, en la manera de dissenyar segons quines obres, sempre s'intenta pensar en la família. I després, com tu dius, pues sí, ficar la dona al centre de les polítiques, apostant sempre en polítiques d'igualtat i com també has dit, és la política en majúscules que s'ha fet l'aposta per l'orgull, per la gent del col·lectiu LGTBI, creant la primera Unicorn Pride l'any passat i apostant en guany per la segona, i que sigui la segona de moltes, i que Roquetes sigui un referent en això dins del món rural a Catalunya. Són festes que només se feien a les capitals i bueno, vam pensar que per què no fer-ho al món rural. Va ser una aposta important i bueno, està fiançada. Ja vam fer la presentació de la segona edició, que serà xulíssima. I jo com a alcalde pues, sempre ho dic, molt orgullós de ser l'alcalde d'una ciutat que al final dona veu a tothom, sigui com sigui, estimi qui vulgui i sigui com sigui, se sentiga com se sentiga.
Polítiques d'igualtat que es porten a terme al municipi de Roquetes, i ja diu el refrán, mente sana, corpore sano, la ment ha d'estar sana i el cos també, és a dir, que han de practicar esport. I a Roquetes també s'han fet diferents actuacions esportives.
S'han fet diferents actuacions esportives. Crec que tenim entitats i esportistes particulars molt importants a la ciutat. Són una ciutat en caire esportiu. S'han organitzat diversos events en col·laboració i també en altres administracions. És una aposta clara que fem de la millora constant de les infraestructures esportives, i al final, com tu dius, fer esports és un benefici per a tot, per a la salut, per al cap, per a despejar-nos una mica del cap, i així volem seguir fent, perquè al final invertir en esport és invertir en salut, és millorar la qualitat de vida de la gent.
I naturalment, si s'inverteix en esport, vol dir que hi ha associacions esportives al municipi que són molt dinàmiques.
Sí, tenim unes quantes i d'importants, tothom coneix, no cal dir-ho, tenim el Club Voleibol Roquetes en infinitat d'equips i en un equip que està competint a un nivell que mai mos podíem haver imaginat. Estem parlant d'una segona divisió, se diu Superlliga 2, però al final la segona divisió estatal, competint des de Canàries a, i sempre contra capitals de províncies. Esta setmana mateix van acabar els partits a casa guanyant al València. No sé ara de cap quants habitants té València, però segur que en té més de 200.000. Nosaltres n'hi tenim 8.000 i escacs. Aquí s'ha guanyat el Sabadell, a Castelló, a capitals de província, i estan molt contents de tal com estan treballant en gent de casa, que és el més important. Sé que sempre hi ha incorporacions, però en gent de casa, treballant la base per a quan s'arribi dalt, tindre gent de casa. L'altre exemple de gran entitat és el Club Deportiu Roqueteng. Han passat un petit batxe ara fa uns anys, s'ha remuntat, estan treballant molt bé també en gent de casa, apostant també per l'esport femení. Després el Trail Roquetes, el Club BTT, tenim infinitat d'entitats, la Joca Club Alpí, que cada un es dedica a un esport diferent, com també molts esportistes individuals i esportistes de roqueteros que estan competint en competicions internacionals, i bueno, és un fet que ens omple d'orgull. I al final te demostra que l'esport s'hi ha d'apostar, i sempre que s'hi aposta els resultats acaben sortint.
Fer esports en un ambient agradable, en un lloc privilegiat com és el municipi de Roquetes, respirant aire pur, i això d'aire pur també va lligat en la gestió ambiental, és a dir, que també s'han de fer polítiques potser més verdes?
Bueno, ho hem intentat. Una de les coses importants que s'ha fet és la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis municipals, per a reduir costos i també per a reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera. Una renovació constant de la flota de vehicles de l'Ajuntament, la policia local i serveis municipals. Ho deixarem lligat, no arribaran perquè els plaços d'entrega són els que són, però deixarem lligat una renovació altra vegada tant del vehicle de la policia local com de bastants vehicles dels serveis municipals, tots elèctrics per a reduir costos, i quan algun ha de ser en combustible fòssil, mirar que sigui el més contaminant possible. S'ha anat millorant les zones verdes de la ciutat. Cada any som dels pocs municipis que celebrem la Festa de l'Arbre. Al final ara ja ens comencem a trobar que no sabem ni on plantar els arbres, perquè tenim tot bastant col·lapsat, però és una cosa que hem de seguir apostant, sigui en un format més gran o un format més petit, però s'ha de seguir apostant. I al final, i fer una gestió ambiental, que això normalment no surt mai, però s'està fent una gestió, no ambiental, forestal. Tenim molt de parc natural, que és terme de Roquetes, i cada any se fan inversions importants de gestió forestal per a cuidar els boscos i evitar incendis, que no voldríem que acabessin passant, i això es fa tots els anys. Segurament que és una de les coses que segurament que la ciutadania no fa, però l'Ajuntament de Roquetes i també l'ADF de Roquetes cada any fan inversions molt importants als nostres boscos de gestió, com he dit, per a evitar incendis.
El terme municipal de Roquetes és bastant gran, té part del seu municipi al port de Caro. Estan parlant de que aquest any serà un any complicat, sec, difícil, preocupa possibles incendis?
Sí, preocupa i molt. Ahir vam tindre una reunió amb els membres de l'ADF i preocupa i molt. També és una cosa que m'agrada sempre dir, Roquetes, aquí dalt al parc, a la zona del Baix Ebre, té terme Roquetes, Tortosa i Alfara. Roquetes és l'únic municipi que a l'estiu té un vehicle de l'ADF destinat per a la prevenció d'incendis, i aquí aprofito per a demanar a les altres administracions que facin una aposta com fa Roquetes, perquè al final més d'una vegada ha salvat d'algun susto important, i si n'hi haguessin tres encara seria millor, distribuïts pel territori. Sí, sembla que serà un any complicat. Ara, abans de vindre, justament he vist les notícies i creuem els dits, sembla que l'abril i el maig, si no canvia, sembla que serà plujós. Ser plujós sabem el que és, sabem que cada vegada sap ploure menys, això voldrà dir que segurament que se'ns emportarà algun camí per davant, però és necessari que plogui. El bonic seria que plogués poc i a poc a poc i bé, i que el terreny pogués anar absorbint l'aigua, i tant aquí com a la resta del país, que és la veritat que la situació és dramàtica, i que esperem que plogui i que l'estiu poguéssim estar una mica més tranquils, perquè si no ja ho estem veient. Ahir mateix es va fer un incendi entre Paüls i Xerta, que al final en l'actuació ràpida dels serveis d'emergència es va poder apagar ràpidament, però sí, és una cosa de les que ens preocupa. I, com he dit, seguir apostant per aquesta gestió forestal any a any per a, per a evitar aquestes possibles coses.
Tot això relacionat amb l'àrea de gestió ambiental, gestió forestal, com molt bé comentava anteriorment, en projectes d'instal·lació de plaques fotovoltaiques per a reduir aquest consum, aquesta petjada carbònica, i també la il·luminació potser és una de les peces importants, no, d'un municipi.
Sí, s'ha fet un canvi tant en l'enllumenat públic com en edificis municipals. És un canvi progressiu, no el podem fer de cop perquè és una inversió important, i això ens ha portat ja un estalvi important i una reducció d'emissions, i així crec que s'hauria de seguir fent esta aposta, perquè al final el que volem és deixar una com menys petjada, deixéssim el planeta del nostre pas, a les nostres vides, pues millor, perquè després ve gent que també voldrà viure bé i en un planeta digne com crec que nosaltres ens hem trobat i com crec que nosaltres hauríem de deixar.
Com comentem, en aquestes diferents àrees d'actuacions, el que es busca és aquesta qualitat de vida dels ciutadans, dels roqueteros, en definitiva de la ciutadania que visca al territori, dels grans actius que tenim al municipi de Roquetes, i això també és important vendre-ho de cara a fora perquè la gent ho pugui gaudir. Entrem a fer repàs de l'àrea de turisme. Saber explicar tots els actius que hi ha a Roquetes és important. S'està treballant des de l'àrea de turisme?
Sí, s'està treballant ja fa una temporada i molt. Al final és convèncer la gent de saber on viu. Vivim en un entorn privilegiat. Les Terres de l'Ebre som reserva de la biosfera, tenim dos parcs naturals, el del Port i el del Delta de l'Ebre, tenim el riu, tenim la Via Verda, tenim mar, platges, muntanyes, ho tenim tot. La gent que ve de fora se queda sorpresa perquè aquí ho tenim tot. Jo sempre dic que falta creurem-nos-ho. Nosaltres, bueno, des de la nostra part, el que estem intentant és que la gent ho conegui. S'ha editat ara últimament un plano de la ciutat que allí està tot reflectit, tant el dins de la ciutat, Roquetes, Raval de Cristo i Pilans, com tot el terme, per a la gent conegui el que tenim al terme, i rutes per anar a peu, en bicicleta i de tot tipus. I després molt de contacte en els allotjaments rurals, molt contents de quan van començar la legislatura. A Roquetes hi havia 3 allotjaments rurals, tanquem la legislatura. No és mèrit només de l'Ajuntament, al final és una aposta del sector privat, però podem estar contents de que a dia d'avui hi ha 12 allotjaments rurals a Roquetes, i la part que sí que ha fet l'Ajuntament és la construcció de l'àrea d'autocaravanes, una àrea que crec que no hi ha cap dia que no estigui plena al 100% i per desgràcia ha de llaure caravanes estacionades per fora. Però bueno, este era l'objectiu, ficar Roquetes al mapa, la gent vingui a Roquetes, que disigui els seus dinerets a la nostra ciutat, i així ens està arribant dels comerços de la ciutat, que ho estan notant, comerços i restauració. Fico un exemple que em va fer molta gràcia d'una perruqueria, que això sí que mai no m'ho hagués pensat, que ha notat des que està a l'àrea de caravanes, perquè, bueno, clar, si ho pensem una miqueta, són ara el públic que tenim, ara anirà canviant i serà públic més segurament del país, de cara al bon temps, però ara són estrangers, clar, són gent jubilada que estan mesos fora de casa, que s'han d'anar a xollar, és així de fàcil, i que la peluqueria te diu que cada setmana 2-3 parelles, matrimonis de jubilats estrangers van a la peluqueria i no sabien què estava passant, i pues, bueno, al final és un dels efectes més de l'àrea d'autocaravanes. Veure, perquè clar, com dic, són estrangers i se veuen en seguida, no estem acostumbrats, suposo que d'aquí uns anys ja estarem acostumbrats, veure'ls com van normalment en bicicleta o a peu per municipi, pues, bueno, sí, molt contents de com ha sigut l'acceptació de l'àrea. És un entorn privilegiat al costat de l'observatori, al costat de les instal·lacions de la piscina i el pavelló, en un parc al costat molt digne, i així també ens ho fan arribar els visitants, i molt contents de com està funcionant.
Com diem, Roquetes és un municipi privilegiat, parlant turísticament, també tenim aquesta Via Verda, tenim el Port de Caro, de fet el cim de Caro és municipi de Roquetes, el lloc més alt de la demarcació de Tarragona. Creu que s'està aprofitant al màxim tot aquest potencial que té Roquetes?
Bueno, s'hauria d'aprofitar més. 40.000 visitants pugen al Parc Natural del Port cada any, i Roquetes se n'hauria d'aprofitar més. Al final són 40.000 persones que el que hauríem de fer és que quan baixen s'aturen, i ho aconseguirem, entre totes i tots ho aconseguirem. Quasi 200.000 persones passen per la Via Verda, sí que molts dels usuaris som gent de Roquetes o de Tortosa que van a fer esport i això, però bueno, molta gent que passa, també crec que és un dels elements que hauríem d'aprofitar més. I l'altre que portem ja des del principi de legislatura treballant és l'Observatori de l'Ebre, sabem que és una fundació privada, necessita una petita aposta econòmica per a ficar-ho al dia, per a vendre-ho turísticament. Estem ja ara, crec que ja tenim per fi la manera de com fer-ho. Com a ajuntament no podem invertir a casa d'un altre, però sí que estem i els hem ajudat a buscar el finançament per a fer una petita millora i que es puguen obrir les visites turístiques, que la gent que allí treballa sigui que investigant i fent la seva tasca, però mentrestant per la porta del costat hi que passen gent i disfrute d'aquestes instal·lacions històriques i espectaculars que tenim. I una vegada aconseguirem això, crec que bueno, estarem ja al mapa de turisme de les Terres de l'Ebre, que cada vegada ens coneix més gent, i això sí que és una de les coses que crec que la pandèmia ens va ajudar, a les Terres de l'Ebre, ens va ficar al mapa, i ara ja és un dels punts en què la gent del país tria per a Setmana Santa, per a les seves vacances d'estiu, i això ho hem d'aprofitar.
Avui al programa Microobert estem conversant amb Ivan García, que és alcalde de Roquetes, fent balanç d'aquesta legislatura, de les diferents actuacions i projectes que s'han portat a terme durant aquests 4 anys, i està clar que també el que una ciutat o un municipi vagi avançant és la seva activitat social, aquest teixit social i també associatiu. Si parlem de temes relacionats amb la cultura, les associacions de Roquetes també juguen un paper important. Com es troba culturalment i associativament Roquetes?
Associativament molt bé, se van creant, ara estem molt contents que recentment bueno, s'ha creat alguna entitat més esportiva i sobretot la que estem molt contents és que s'ha fet una entitat juvenil, de joves. Hi ha joves en ganes de ser escoltats, són escoltats, han passat a estar al centre també de les polítiques de l'Ajuntament, i és molt contents d'esta nova creació. I després, bueno, el teixit associatiu de Roquetes en tots els àmbits és molt, molt important, i culturalment no cal dir-ho, sempre tenim el patronat de festes allà en totes les festes que es fan anuals, siguin organitzades per ells, siguin organitzades per l'Ajuntament, sempre donen un cop de mà, i també organitzades per altres entitats. El patronat de festes està allí, és una cosa que hem d'estar molt contents i agrair-los l'esforç que fan durant tot l'any. I després, en tema cultura, per part de l'Ajuntament, i més després de la pandèmia, tots sabem que va ser un sector molt castigat a la pandèmia, i una vegada s'ha acabat la pandèmia ens han donat via lliure per a tornar a sortir al carrer. Han fet una aposta molt clara per la cultura, en cultura popular, en cultura per a joves, moderna, de tot tipus, per a rellançar el sector, però al final també són activitats que fas que la gent surti de casa, que hi hagi vida al poble, que passen coses i que al final genera també una activitat de retruc, una activitat econòmica a la ciutat molt favorable.
Que hi haguen aquestes activitats que porten a terme les associacions és important, però també suposo que per al municipi és important comptar amb equipaments culturals. Si parlem d'aquests equipaments, aquestes infraestructures, com es troba Roquetes?
Bueno, tot és millorable, no cal dir-ho. Al bon temps tenim llocs a l'espai, a l'aire lliure, molt bons per a fer activitats. Ens faria falta, tenim el pavelló, però segons quina activitat se n'han fet d'importants. Recordo que vam fer l'actuació del Rei Lleó, l'obra de teatre del Rei Lleó, vam fer una transformació del pavelló molt important, que va tindre molta feina detrás per a poder-ho fer, però que al final va ser un èxit, però sí que segurament ens faria falta algun equipament, i en això estem treballant, en la transformació del mercat municipal, en fer un equipament cultural al centre del poble i tindre un espai per a que passin coses en temes de cultura i societat.
Hi hauria algun equipament en especial que creu que li faria falta a Roquetes?
Bueno, sempre es diu de fer un auditori. Un auditori val molts diners. És un edifici que, pel que val, està molts dies de l'any tancat, però sí que estem treballant en futur, en projecte de futur, en un projecte d'una cosa que servisca una miqueta de tot. Fer un edifici una miqueta, ara em surt la paraula, una miqueta versàtil per a albergar tant coses culturals com esportives com d'altre tipus de coses. Però bueno, és un projecte de futur que s'ha de treballar bé, s'ha de buscar bé la fórmula per a que tot encaixi i poder tindre també un espai per a fer activitats culturals de primer nivell.
I, naturalment, aquesta àrea de cultura va relacionada també amb l'educació. Si abans parlàvem de les entitats esportives, que crear una base és important, suposo que dintre de l'educació, que sí que els xiquetes tinguin una bona educació i també unes bones infraestructures, és important. Educativament, Roquetes, com la qualificaria?
Bueno, no és una de les competències que té l'Ajuntament d'Educació, però sí les seues instal·lacions, el cas de l'Institut no, perquè és del Departament, però crec que tenim tres centres de renom al territori, tant l'Institut com el Col·legi Mercè Domingo com el Col·legi de la Ravaleta, són tres centres referents al territori, s'està treballant molt bé i la nostra tasca, en el cas dels dos col·legis, tant el de Roquetes com el de la Raval de Cristo, és que el manteniment sigui constant, que tinguin l'infraestructura que els xiquets i les xiquetes necessiten i a partir d'aquí estar al costat dels equips directius per a tot allò que necessiten de l'Ajuntament i col·laborar en tot allò que necessiten per a que l'educació dels nostres filles i fills sigui la correcta.
Tenim dos escoles, tenim un institut i el pròxim ple del pròxim dimarts es portarà ja, podem dir, la primera de les peces per a tindre una llar d'infants municipal.
Sí, com tu dius, el ple del dimarts tenim comissions i la setmana següent tenim el ple. És una modificació urbanística per a canviar una zona d'equipaments, fer un canvi d'una zona d'equipaments a una zona verda, es canvia de lloc, aquí propet d'on estem ara, aquí al costat del centre cívic mateix. I bueno, està el projecte pràcticament acabat. Divendres va sortir ja la línia d'ajuts, això ja fa temps que ho estem treballant en el Departament d'Educació, ens van informar que sortia aquesta línia d'ajuts i que era una oportunitat d'or i les oportunitats quan passen s'han d'agarrar, i així ha sigut. És un finançament, si no passa res, al 100% de la construcció, i després pues, bueno, serà un servei més en tot això el que genera, nou personal i bueno, no, més gestió per a l'Ajuntament, però és un servei necessari que millora la vida de la gent de la ciutat. I bueno, quan passen les oportunitats s'han d'agarrar, fa temps que s'està treballant intensament i bueno, no és una realitat físicament, però sí que el curs 24, el setembre del 24-25 hi haurà 41 xiquets i xiquetes de Roquetes que ja podran entrar a formar part de la llar d'infants, que encara no hi ha nom ni l'hem de buscar en les properes setmanes perquè és un dels requisits que ens demanen, però bueno, crec que ja és una realitat que no és una proposta ni és una realitat que s'està treballant i que, ja dic, el curs 24-25 serà oficial i estarà obert.
És a dir, que al costat del centre cívic, aquí al pati dels Plataners...
Una miqueta més desplaçat. Tenim el pati dels Plataners i al costat tenim una antiga bassa de rec de l'urbanització Torre d'en Gil, i al costat l'Ajuntament disposava d'uns terrenys que eren zona verda, que s'han canviat per uns terrenys al costat de la pista de Trinquet, que allò era zona d'equipaments, entre la Ibèrica i el Trinquet allò era zona d'equipament. Allí hi ha uns desnivells que dificultaven la construcció d'un edifici, i el que s'ha fet és canviar aquella zona d'equipaments per aquesta zona verda, i ara la zona verda passarà al costat, entre el Trinquet i l'edifici de la Ibèrica, i aquesta zona d'aquí serà d'equipaments i allí se podrà fer la construcció.
I com molt bé ha explicat, la construcció d'aquesta llar d'infants ve finançada al 100%, és a dir, que a l'Ajuntament de Roquetes no li costarà ni un euro?
Quan tinguéssim acabat el projecte ho sabrem exactes. Esperem que puguen cabir. És un Next Generation que ha sortit ara, surten diverses línies. La primera no optarem, perquè la primera espera actuacions que ja estan fetes, i la segona és un Next Generation que finança tant per plaça. Comencem en 41 places, que són tres cicles, P0, P1 i P2. Són 41 places. Segurament que Roquetes la necessitaria més gran, però pensem que, com sempre, més val menja poc i pair bé, perquè després si tens dues línies i no les omplis, els recursos que li tocarà ficar a l'Ajuntament són molt grans. Tenint una línia i tindre la plena, s'autofinança al final entre les ajudes de la Generalitat i el que paguen, la miqueta que paguen les famílies, s'autofinança, i sí que l'edifici estarà ja pensat en créixer. Es farà un edifici, com dic, en una línia, que al final són tres classes, més zones annexes i cuina i són per als professors i els serveis, però sí que ja estarà dissenyat per a créixer i poder ficar una altra línia.
Seran 41 xiquets i xiquetes que poden gaudir d'aquesta llar d'infants. El manteniment i personal anirà a càrrec de l'Ajuntament.
Sí, perquè serà totalment de titularitat pública. Sí que després el personal també va finançat pel Departament d'Ensenyament, d'Educació, va finançat cada any, així són totes les llars públiques que hi ha a Catalunya, totes les llars municipals, i llavors és buscar l'equilibri per a que ingressos i despeses entre l'aportació que et fa la Generalitat del personal i la miqueta que paguen els pares per portar les xiquetes i els xiquets, que bueno, pues, fer un equilibri econòmic, i al final si l'Ajuntament és un servei molt important, si l'Ajuntament ha de fer una aportació, pues, es farà sense cap problema, perquè és un servei necessari que no s'havia fet abans, perquè a Roquetes tots sabem que ja ne teníem una de privada, que la pandèmia malauradament se la va carregar. I sempre s'ha pensat, almenys des de que Esquerra està al govern, sempre s'ha pensat que quan hi ha una iniciativa privada que està fent una activitat al municipi, no vindrà la part pública per a fer la competència. Ara això no ho tenim i ha sortit l'oportunitat i ens hi hem tirat de cap.
Hem estat fent un repàs molt exhaustiu, perquè en poc temps doncs és difícil, suposo, resumir 4 anys, una legislatura, tot i que ha estat afectada, com diem, per la pandèmia. S'han portat a terme molts de projectes, moltes actuacions. De tota manera, d'aquests 4 anys, hi hauria alguna d'aquestes actuacions que li té un especial carinyo, alguna d'aquestes que destaqui?
En positiu o en negatiu?
En positiu.
En positiu. Bueno, en positiu totes, perquè al final, sigui el que sigui, sigui petita, sigui gran, valgui molts diners o en valgui pocs, tot se fa per a millorar la vida de la gent, i sigui en obra, sigui en activitats, en serveis socials, sigui de l'àrea que sigui, tot allò que es fa des de l'Ajuntament és per a millorar, o campanyes de civisme, que també se n'han fet un munt, sigui el que sigui, tot se fa per a millorar la vida de totes i tots. Jo... Home, és clar, hi ha coses molt grans que li tens molt de carinyo, però al final crec que la suma de totes són el que et fan portar aquesta part positiva i veure com vas millorant la ciutat a poc a poc i com vas millorant sobretot la vida de la gent.
I com molt bé preguntava, la part negativa seria alguna que s'ha quedat per a fer?
Sí, sempre n'hi ha, no ens hem d'enganyar, n'hem parlat, la LEAR n'és una, i seguirem treballant com vinim fent intensament per a donar-li solució. L'altra cosa que sí que, com ara nosaltres portàvem al programa, que era a la Casa Trabal, fer un edifici públic per donar servei a la Raval Nova, no ha pogut ser, no ha sigut per l'Ajuntament. L'Ajuntament va fer tots els passos que tocava, però era la part privada qui havia de fer la cessió, no ha sigut així. I això sí que ens ha dolgut, la veritat, ens ha dolgut, perquè creiem que és una masia històrica que sent rehabilitada Roquetes guanyaria un or de Cruells més. Al final té un atractiu similar al de l'or de Cruells. No depenia 100% per nat de nosaltres, però bueno, de moment està. No et dic que algun dia, si els propietaris es fiquen d'acord, acabéssim de tancar l'acord i es pugui tirar endavant.
Com diem, ens trobem ja a les acaballes d'aquesta legislatura, 28 de maig, eleccions, a partir del dia 4 d'abril ja no es poden fer inauguracions, no es poden fer actuacions, és a dir, que ens queda molt poc temps, queden aproximadament potser un parell de plens a l'Ajuntament de Roquetes on es puguen aprovar diferents projectes o actuacions. De tota manera, continuar treballant i activitat, no?, d'aquí fins que arribarem a eleccions.
Sí, penso que tothom està en precampanya, però penso que tenim una responsabilitat, estem a govern, hem de treballar fins a l'últim dia, i així serà, perquè estos 2-3 plenos, que segurament que igual n'hi ha algun d'extraordinari, se portaran coses molt importants per al municipi, i nosaltres hem d'estar, la gent es va votar per a 4 anys, no per a 3 anys i mig i mig any de campanya. Tenim una responsabilitat i hem d'estar picant pedra fins al final. I sí, seran plens en aprovació de coses importants, ja ho hem dit. Una és el tema de la llar d'infants, l'altra, com he dit, és el nou contracte de gestió i el reglament de la piscina coberta. Hi haurà coses importants a aprovació, i estarem treballant fins a l'últim dia, i quan començarà la campanya, doncs, bueno, com tots, ja farem campanya.
I de les diferents àrees que hem anat repassant, ens hem deixat l'última per a comentar, és l'àrea de comunicació. De fet, estem aquí, a l'emissora municipal, a Roquetes Comunicació. També suposa que donar a conèixer, a explicar a la ciutadania tot el que s'està fent des de l'Ajuntament és important, no?
Com te l'has deixat tu, eh?
L'he guardat per al final.
L'has guardat per al final. Pues sí, és un, bueno, suposo que, bueno, i així mos ho fa arribar a tothom, no es tracta també de fer, que s'ha de fer, però també s'ha de comunicar, la gent ha de se n'ha d'enterar del que passa al municipi. Segurament que hi ha gent que ho diu perquè així mos marquem el govern, ho fem per a traure pit de les coses, i no és així. Al final la gent ha de saber si s'arregla un camí, si s'arregla un equipament, si surt una línia de subvencions, si es fan unes xerrades, si es fa uns cursos, i això ho esteu fent vosaltres i ho esteu fent de manera extraordinària, i així ens ho fa saber que la gent bueno, se treballa amb molta professionalitat i està arribant tot. Moltes vegades te trobes gent pel carrer i diu, és que ara feu un munt de coses. No, ara el que fem és que bon entereu i es comuniquen, i això és important.
A banda de l'emissora de ràdio municipal, Roquetes Comunicació, també gestionava una revista, Roquetes Comunicació, que de fet durant aquesta legislatura s'ha vist afectada per la pandèmia i per diferents motius no ha pogut sortir al carrer. Això té a veure també amb la gestió política que es fa des dels diferents partits? Com...
Bueno, la gent que ha anat seguint els plens sap que hi ha hagut una mica de conflicte en això. Tenim un reglament, abans de que acabi que la legislatura, també és una de les coses importants que s'ha d'aprovar al ple. S'ha fet un reglament plural, jo diria que pocs municipis tindran un reglament com tindrem a Roquetes en la pluralitat en l'aspecte polític, i esperem que s'aprovi abans de que s'acabi la legislatura, i així passi el que passi a partir del maig, que allò sigui unes línies a seguir. Com dius, la revista, doncs, bueno, han passat coses, la pandèmia i altres coses que han passat, i que esperem que la nova legislatura se torni a engegar, i al final és una eina més que la gent rep la informació a casa, i crec que és necessària.
I com diem, l'activitat no para, i aquest cap de setmana tenim diferents activitats, també tindrem properament el ple ordinari d'aquest mes. Què ens espera aquest cap de setmana?
Bueno, un cap de setmana intens, comença el dijous en la presentació d'un llibre de Jordi Borràs aquí a la biblioteca, una presentació de les importants. El divendres el Club Deportiu Roquetenc, no és esta setmana, és que la gent hi ha tantes coses que no, bueno, el dissabte sí, això sí que ho sabem, el dissabte és la calçotada popular, des d'aquí animo la gent a que participi, dona bon temps, és important i és difícil en este temps trobar un dia, sembla que dona molt bon temps, que la gent hi participi. I el diumenge es fa la inauguració del Parc Manel Domènech, és el parc d'aquí de la Torre d'en Giló, al costat de l'àrea d'autocaravanes, que després d'una demanda popular de molta gent del municipi se li ha ficat el nom d'un antic mossèn que va estar al municipi i que va fer molt per Roquetes, i després ja anirem tots a la rotonda del Via Albert a fer la plantada de l'arbre. Ens haurem de regular perquè l'espai és el que hi ha molta planta a plantar, no seran arbres, seran plantes, però quan s'acabarà la jornada tindrem un espai molt xulo al centre de la ciutat que haurem plantat entre totes i tots. Després hi ha teatre a la Lira, bueno, la gent que més val que se miri en el programa, perquè jo ara de cap hi ha tantes coses que...
I de fet divendres tenim aquest esdeveniment esportiu que és la Volta Ciclista a Catalunya.
També tens raó, el divendres per quarta vegada la Volta a Catalunya ens visita, esta vegada en més importància per a Roquetes que mai. Tenim una meta volant situada davant la iglesia, és un sprint intermedi que la gent que s'aproparà allí veurà el nivell ciclista. Va començar ahir, i sí, el divendres el pas per Roquetes acaba al Parc Natural del Port, i molt contents de que Roquetes al final, no som conscients, però la volta l'estan mirant més de 100 milions de persones cada dia, és a nivell mundial, i el millor escaparat d'aquesta per a la ciutat no el trobarem, i bueno, molt contents de que hagin tornat a apostar pel pas per Roquetes.
En definitiva, hem intentat fer un repàs exhaustiu del més destacat d'aquesta legislatura. Aprofitant el nostre micròfon ja per a acabar, com a alcalde de Roquetes, Ivan García, què els diria a les roqueteres i roqueteros?
Pues bueno, que des de la part nostra de l'Ajuntament sàpiguen que intentem cada dia treballar com ningú per a millorar la vida de tots i tots. Al final crec que la política és això, és fer feliç a la gent, per molt que molta gent no mos pugui veure, però l'objectiu pel qual jo i crec que el meu equip mos aixequem cada dia és per a anar a l'Ajuntament i fer coses per a millorar la vida de la gent, i així ho hem fet i voldríem seguir fent, i que els roqueteros i les roqueteres se sentiguen orgullosos de pertànyer a la ciutat, i que el dia a dia de la gent millore, i això seguirem intentant.
Avui a micro obert hem conversat amb Ivan García, alcalde de Roquetes. Fem, com diem, aquest balanç d'aquesta legislatura, el que agraïm hagi vingut als nostres estudis per explicar-nos a nosaltres i, en definitiva, a totes les roqueteres i roqueteros de quina manera s'està treballant per la seva qualitat de vida. Moltes gràcies per haver-nos explicat aquests projectes i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
A micro obert. Per trobar el pols a l'actualitat de la ciutat i territori. Per descobrir projectes de futur de la societat, inquietuds de les entitats, associacions i estaments de les nostres terres. Antena Cara obre els seus micròfons per conèixer a fons l'actualitat social i municipal. Per escoltar la veu de la ciutat, a micro obert.